Encedem històries del bo i amb Ernest Nogués. Bon dia, Ernest.
Hola, bon dia.
Doncs aquí estem una setmana més per parlar d'històries del bo, al cap i a la fi històries de Roda de Barà, evidentment, no?
Exacte, d'això es tracta, de recordar la història, personatges, cultura, de sempre relacionat amb el nostre poble.
Tot això que falta fa, vinga.
Molta, sí.
Doncs avui de què parlarem?
Bé, avui parlarem, dit de la secció Els nostres homes i dones, d'un article publicat l'any 2001, uns quants anyets, el número 7, un boi també primerenc, que ja recordem que vam presentar el boi número 40,
sí.
Doncs, per tant, el número 7 dels primerencs, encara érem, anàvem amb bolquers.
Amb bolquers, i tant.
Doncs el que dèiem, parlarem d'un personatge del nostre poble, una persona, una petita biografia que va escriure Montserrat Güell Roca, una neboda segona d'aquest senyor, que es deia Pelegrí Guibernau Boronat. Molta gent el recordaran, molts que ens escoltin.
Molt bé, doncs coneixem una mica de més qui va ser. No era familiar teu, Ernest?
Crec recordar que la meva mare, clar, jo sóc Nogués Boronat, no?
Sí.
Que érem parents, però va estar lluny. La dona de la mare del Pelegrí devia ser alguna cosina del meu besavi, jo no ho sé, perquè no he pogut esbrinar, de quin parentiu teníem. Sé que som parents, però no sé exactament de qui com va l'assumpte, eh? Però sí que ho deien, som parents de lluny, allò que es diu.
Sí.
Quan no d'allò, som de lluny.
Sí.
I això que vivia el Pelegrí va néixer tot just davant de casa meva, al carrer de Montjuïc, no? Jo vaig néixer el número dels insectos, no? Som del número 22 i ell va néixer el número 21.
Tot caram!
Tot just a la casa del davant.
Sí, sí.
I en aquests moments la casa que jo visc al dinar al costat meu, no? Al costat meu, doncs va néixer el Pelegrí. Aquest rodenc, no? Reivindicar la figura de gent, com l'altre dia vam fer a la Marieta Perantona,
sí,
no? Una persona
sí.
que va morir l'any 49, recordo, em sembla, que molta gent, evidentment, jo no la vaig conèixer, molta gent no la recorda, però s'han de reivindicar aquestes persones que van ser importants en el seu moment, no?
Que
feien coses pel poble, no?
Per doncs, tant, per almenys, coneixem més qui va ser el Pelegrí.
Modestament, des del boi, doncs, vam reivindicar la seva figura i ara ho fem des de la ràdio, no? Doncs el Pelegrí Guibernau Boronat va néixer l'1 de març del 1898, aquell any que Espanya va perdre les colònies de Cuba, no? I la generació aquella del 98 pessimista per aquesta pèrdua de l'imperialisme, no? De les últimes colònies imperials d'aquella Espanya colonitzadora. Doncs va néixer la nostra Pelegrí aquest any, l'any 1898, al carrer de Montjuïc, número 21, com deia ara, fill de Joan Pelegrí i de Maria Boronat. Diu que va tindre dos germans més, el Jesús i la Josefina. El Joan Pelegrí, pel que jo he sentit explicar, el pare del Pelegrí, era d'aquelles persones que eren arxius vivents, no? Que si l'haguéssim pogut entrevistar quan es va començar a fer el boi, que sabríem multitud d'anècdotes i històries perdudes del nostre poble, no? Del
Llàstima,
segle XIX, no? Aquesta persona diu que era un arxiu, ho sabia tot, sabia, recordava, no? Molta gent han viscut part de la història del poble, però amb els anys s'han oblidat, pel que sigui, no? Falta de memòria o d'interès, o senzillament pel que sigui,
sí, sí.
Que era aquest senyor, el pare, doncs veu que també era una de les persones que sabia molt bé tot el que era el poble, el pare del Pelegrí. Bé, el Pelegrí, doncs, com qualsevol nen rodenc, doncs, va anar a escola al poble, també hem de recordar que era en aquella època, s'anava a escola i s'aprenia, però almenys les normes bàsiques se sabien, no?, la gent, perquè hi ha altres llocs, inclús de la península, que la gent de l'edat del Pelegrí no anaven a escola i eren totalment analfabets. Aquí a Catalunya, per sort, la majoria de nens i nenes estaven escolaritzats, el Pelegrí va ser un d'ells, anava a escola, jugava, aquí ens diu la Montserrat, no?, pels carrers pedregosos de Roda, no?, i anava a música, a aprendre de música, a mossèn David Pujol, no?, aquest personatge, aquest rector tan mític, jo crec que és el rector mític del poble de Roda, no?, que va marcar profundament, doncs, a diverses generacions de rodencs, sobretot amb el que és el vessant musical. Doncs, i també el Pelegrí t'ho ajudava a casa quan calia. Roda era un poble pagès, ja sabem que els nens, ni que fossin jovenets, quan calia
els hi tocava.
Un cop de mà, els hi tocava, nens i nenes.
Sí, sí.
I nens i nenes. Diu, cap allà, l'any 1929, no devia ser bé la data exacta, la Montserrat, diu, es va casar amb la Teresa Roca, de Cal Pere Mosso, la Tereseta, que en deien, no? La Tereseta, ella, la recordo molt més bé, va morir molts anys més tard que el Pelegrí, la Tereseta Pere Mosso. diu, en la qual sempre tenia detalls. No va ser un matrimoni absolutament feliç. I això ho he sentit, ho diu la Montserrat, i és que el vam conèixer, encara que el recordo molt poquet, però ho he sentit explicar. Era un home molt detallista amb la seva dona. Tenia un hort al carrer de la Pau, que precisament avui en dia és meu també. Tenim afinitat, li vam comprar a la seva família. Aquest hort sempre tenia flors plantades, i ell cada dia quan venia de l'hort li portava flors, doncs, a la seva dona, no? El detallet de portar-hi la flors a la traseta. Era molt, molt...
No, doncs teniu moltes coïncidències, no?
Sí, ara ho estic veient, la veritat. Clar. Va néixer al davant de casa, a la seva
ara
casa.
Ara vius al costat.
Es veia al costat, l'hort seu era meu. Clar. El cognom també compartim segon cognom.
Regales moltes flors, tu.
No, doncs no, mira, perquè
aquí no.
M'agraden molt les flors, a mi veure-les, però jo cuidar-les no.
Ah.
Cuidar-les sóc un negat. No sóc gaire florit, m'agraden les flors, però res més que això. No sóc gaire regalador de flors, no. Jo m'agrada més les plantes dels horts, que saps que tenen el seu cicle, te les menges, les culls,
sí,
i unes de noves. I les flors, a vegades, si no les cuides...
S'han de cuidar.
Jo els dic, són unes desagraïdes, però la culpa és meva, que no les sé cuidar. La veritat, eh?
T'entenc, jo.
No tenen culpa elles, no.
Amb el que dius.
Val, doncs el que dèiem, no? Doncs tenia aquest hort, era molt atent amb la seva dona, no van tenir fills, per desgràcia, van passar moltes adversitats com tothom al llarg de la vida, no? I en aquella època que, de més de misèria, de guerra civil i tot plegat, no? Era una persona molt bondadosa, no? I sempre estava disposat a ajudar a qui convingués. De fet, els seus nebots de Calperamosso, els nebots, diem, de la seva dona, la Traseta, van quedar orfes de pare molt, quan els nens eren petits. Ells es van, diem, afillar a la nena, la Maria Teresa, precisament és la mare, la Maria Teresa Roca, no? Que és la mare de la Montserrat, que fa l'article, és a dir, la van afillar, van a viure la Maria Teresa, doncs, amb els oncles. D'aquesta manera potser descarregava, per dir-ho d'alguna manera, doncs, a la mare, no? Pobre, que va haver de quedar la mare viuda amb els altres tres fills. Evidentment que no van perdre mai el contacte amb la seva família, la Maria Teresa, evidentment que no, això per descomptat, no? Doncs va anar a viure, doncs, i ell, a part d'això, doncs, portava les terres de Calperamosso, ja que el pare havia mort, el del seu cunyat, i els tractes que els hi feia, evidentment, eren boníssims, no? Ell, bàsicament, els hi donava tot el guany pels seus nebots. Una persona que tenia els seus nebots ja com a fills, no? Realment, això està, ho diu la Montserrat, i està explicat, jo perquè ho he sentit explicar i corroborat. Era, a part d'això, ell era pagès, no? Com, evidentment, acabo de dir, a part de portar la seva terra, portava, doncs, la dels seus nebots, la seva cunyada, i també portava, era una barrabassa de Cal Maricano, no? una immensa, una gran finca de la Pedrera, la que hi ha avui en dia la Pedrera, que pertanyia a la finca de Cal Maricano, i tots els que es deixaven per residencial, era una finca amb 11 rabassaires. El Pelegrí era un d'ells, però a part d'això era l'administrador d'aquesta finca. I era tanta la confiança que li tenien els amos de Cal Maricano que ell no es preocupava ni li comprovaven el repartiment, no? El repartiment de la rabassa, un tant per cent per l'amo, perquè sabien que era absolutament honrat i que no tenien cap dubte, havien de tenir cap dubte respecte als repartiments i els tractes que els hi faria. Per tant, això defineix molt el caràcter del Pelegrí. Ell era una persona que, a part de treballar, doncs també li agradava jugar a cartes, diu, que anava cada diumenge al restaurant de l'estació de Roda, no? Distant un quilòmetre, caminant, i doncs allí era un home seriós, però li agradava, doncs, jugar a cartes, i sobretot la música. La música, la seva gran afició inculcada pel rector, no? Per mossèn David. Hem d'entendre, doncs, que va ser aquest home el rector que els hi va formar una sèrie de nens, bàsicament, i alguna nena, no? I va formar nens i nenes, però van formar una orquestra a Roda, però clar, llavors l'orquestra només era de nois, no? Evidentment, una nena tocant el violí o això no quedava, segurament que no quedava gaire bé. Doncs van formar un grup, una orquestra, doncs, que el Pelegrí diu que tocava el contrabaix, el Rafael de Calxicón al violí, el Josep de l'Estanc a l'acordió i el Ximató, que era músic i xòfer alhora, també tocava un instrument que no s'especifica quin és. I d'això, diu que en aquesta orquestra ens feien bolos, feien sortides, sí, feien sortides als pobles, a tocar, i també diu que feien ratlles i s'hi desplaçaven amb un cotxe que llogava, una rúbia, amb un model de cotxe que no sé quin és, i també se'ls espatllava el cotxe, trastos, arribaven tard a les actuacions.
Mil aventures.
Mil aventures, els hi fallava algun component de l'orquestra que no hi anava, però sempre se n'en sortien i sempre diu que tenien un èxit rotund. Eh? Tothom quedava satisfet, tant el públic com ells mateixos. L'altre vessant musical del Pellegrí cantava el cor parroquial, el cor que va fundar també mossèn David. Ell en va ser molts anys el director. Era un cor que cantava, bàsicament, un cor parroquial, no? Cantaven les misses, els trisagis, els motets, doncs, a les celebracions religioses de la parròquia de Roda, no? Cantaven aquestes misses gregorianes, per exemple, la de Pontificalis, que tots encara l'hem sentida, no? La segona de Pontificalis, la missa de Sant Agustí, Tadeu Laudamus, la Rèquiem de Perossi, la missa d'Àngels, etcètera, etcètera. Tenia molta anomenada aquest cor de Roda, es veu que ho feien magníficament ben bé, cor d'homes, eh? Era tot d'homes. I inclús també feien bolos, feien sortides als pobles, sobretot al cantar la missa de Rèquiem, quan hi havia enterraments, que abans recordem que hi havia enterraments de primera, segona i tercera, segons la categoria econòmica del difunt, diguem-ho així. Sí. És a dir, qui podia pagar més, pagava el de primera i llogaven el cor, per exemple, aquest cas el de Roda, i ell van anar amb els pobles, i després, quan va morir el papa Joan XXIII, no, aquest papa tan estimat, no, un dels papes també mítics i emblemàtics de la història de l'Església, el papa bo, que per, amb tots els raonaments, no, que s'ho mereixia, van ser llogats per molts pobles a anar a cantar aquesta missa de Rèquiem, com feien la missa en memòria del papa, els de Roda hi anaven. I era tan gran la seva fama que diu que van gravar en disc la missa de Sant Agustí, una d'aquestes misses gregorianes, i és el que m'agradaria a mi, i no hi ha cap gravació, clar, serien amb una placa d'aquelles gruixudes, però avui en dia que tot es pot passar, no? Si passem ara els vídeos a...
Clar, però saber qui ho té, no, això?
Qui ho té, això? No crec que cap rodenc ho tingui, però seria molt interessant aquest document sonor, no?, d'aquest cor mític de Roda, que sabem que hi va haver un disc que segurament que es va vendre, que es va donar difusió, no?, doncs no tenim constància que el tingui ningú, eh? No ho sé si algun rodenc, alguna golfa, algun racó té aquesta gravació, eh? No ho sabem. Bé, a part d'això, també cantava les asperges, un cant que es cantava doncs, cada diumenge a missa. Ara avui dia ja no es canta, durant la Quaresma cantava el Miserere, el diumenge de Rams cantava el Passio, no? que és la passió, cantada la passió, i diferents cantants del cor feien diferents personatges, ell diu que feia el personatge de Pilat. Però també va arribar a cantar, a part de música religiosa, fragments d'òpera, jura amb la Maria Güell Boronat, la Maria Perruquera, també que tenia una veu prodigiosa, i ho van fer a un concert de recital d'òpera, i pots contar Sarsuela, Cal Minguet, aquest cafè mític, no?, desaparegut de Roda, al carrer Sant Salvador, i mossèn David, aquest capellà, no?, que dèiem, és el que els va ensenyar, però ell no va poder, això potser ho hem dit alguna vegada, ho hem repetit al llarg de la història del Boi, doncs que aquest capellà no podia assistir en directe a la sala, era molt mal vist un rector, no? Quina bestiesa, no? Ja diràs tu quin mal feien a sentir
però... d'òpera.
No hi havia pas el cap bailarina que ensenyés allí la cama.
No, però mira, per si un cas.
Sí, no estava ben vist. I ell ho escoltava des de la casa veïna del davant, les finestres del cafè obertes, i escoltava doncs, els seus alumnes que sentien cantant aquests fragments d'òpera. Ell era una persona, com hem dit, profundament religiosa, catòlica, era devot, i això reflectia doncs, amb el seu fer, no? Amb el seu fer diari, no? Amb el seu fer personal, l'actitud personal envers els altres, amb la seva família i amb la gent del poble. Per aquest fet també va ser empresonat durant un temps al castell de Pilats a Tarragona, no? Per les seves conviccions. No? Recordem que els començaments de la guerra eren la gent de dretes, els malvistos que van empresonats i molts doncs, afusellats, no? Coses de la història, després va ser al revés, no? Desgràcies de la història, no? Bé, diu que era un home alt, ben plantat, molt polit, seriós, gran fumador, era enraonador, no? I que la feia petar per la força mentre jugava a les cartes, que hem dit abans. Era el que feia el diumenge, no? Després el rosari, no? Que es feia, anava doncs, al cafè aquest de l'estació a jugar a les cartes. Ja fa uns anys que va morir, el 18 de juny del 1968, als 70 anys, una edat doncs, que no és molt avui en dia, són encara canalla, no? Per desgràcia, el Pellegrí es va deixar encara relativament jove. deixant un bon record doncs, a la seva família i, i als que el van conèixer, no? Va ser una mort molt, molt sentida. Eh? Aquí tenim el petit homenatge, un cop més, doncs, al pelegrí
Guí
Bernau Boronat.
Molt bé. Doncs, Ernest, moltes gràcies i tornem la propera setmana.
Molt bé, fins la setmana
que ve.
Adéu.